Salutacions. Més eficient, amb vehicles millors i amb serveis adients a les diferents necessitats dels barris de Sant Cugat, són algunes de les característiques que haurà de tenir el nou servei de neteja viària i de recollida de residus que s'ha adjudicat a l'UTE Valorisa Acciona i que el ple municipal ha ratificat aquest dilluns. La companyia ha obtingut la millor puntuació en la licitació i oferirà el servei durant 10 anys amb una dotació pressupostària de 13 milions d'euros anuals, excepte el primer any, que serà de 9,9 milions. En total és una dotació de 127.625.899 euros. La intenció del govern és que el nou servei es posi en marxa l'1 de gener de 2025, tot i que podrien endarrerir-se uns mesos si les altres empreses que s'havien presentat al concurs ho recorren. El protocol municipal d'actuació en situacions de risc o violència contra infants o adolescents s'actualitza. La primera versió d'aquest text és de fa 2 mandats i ara s'actualitza per adaptar-se a la llei orgànica. Es tracta d'un text que busca fer xarxa i abordar de manera transversal aquestes situacions, a través d'un vocabulari comú en la detecció i el manteniment que fa tothom corresponsable. Així, es facilita l'establiment de circuits de detecció, atenció i derivació. L'Ajuntament haurà de garantir que totes les entitats i agents implicats sàpiguen com actuar. I Sant Cugat ja disposa d'un protocol per actuar en cas que es produeixi un assassinat masclista a Sant Cugat. El document ha rebut aquest dilluns el vistiplau del ple amb els vots a favor de Junts, Esquerra, el PSC, la CUP i En Comú Podem. El PP i Vox han votat en contra. El text és una guia que complementa el protocol per abordar les violències masclistes en l'àmbit de la parella i busca que tota la ciutadania pugui usar termes i referències compartides per fer front a aquestes situacions. La ciutat no vol fer ni un pas enrere en la lluita contra el canvi climàtic. El ple de novembre ha estat bona mostra d'això amb l'aprovació de 2 mocions que, d'una banda, permetran a Sant Cugat impulsar la rehabilitació energètica dels edificis residencials i, de l'altra, potenciar la creació de comunitats energètiques. La primera és una moció original del PSC presentada amb el govern de Junts i Esquerra que ha acordat encarregar una auditoria i un pla de rehabilitació energètica de propietaris i comunitats de propietaris d'edificis, així com d'edificis municipals.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat. Faves comptades, no ens mengem el món. Te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
Onze i tres minuts del matí, obrim la segona i última hora del Faves Comptades d'aquest dimarts i arriba el moment del cinema a la xarxa. Avui amb un altre protagonista, també desaparegut recentment, Víctor Alexandre, molt bon dia.
Bon dia, Carme.
Però t'he de dir una cosa, que aquest senyor que té tants Grammys i que ha posat banda sonora a no sé quantes produccions, he descobert que va crear la banda sonora també, o va posar la música d'una sèrie que, de la meva infància, que em porta molt bons records, perquè em tenia superenganxada, que és Ironside.
Ironside, sí, sí. Clar, la gent més jove no la recordarà, perquè no la pot recordar.
Jo sí, perquè ja no soc tan jove.
No, jo també.
Avui de qui parlem?
Sí, de Quincy Jones, un gran músic. Un gran músic, que no va guanyar mai cap Òscar, absurdament, però un gran músic. Havia treballat, tocat amb orquestres de Charlie Parker, de Lionel Hampton, de Thelonious Monk, Jim Krupa, etc. I és fins que no té 30 anys que comença a fer música de cinema. I després ja no para. Ja em va fer moltíssimes de bandes sonores, moltíssimes.
I bones.
I molt bones. Avui en sentirem algunes.
Molt bé. Doncs avui, protagonista a Cinema a la Xarxa, Quincy Jones.
Continguts en xarxa.
Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquest tema, que ens ha fet d'obertura, haurà portat records a molts de vosaltres, segons l'edat que tingueu, ja que és el tema de Ironside, una de les sèries més famoses de la història de la televisió. Ironside es va emetre entre els anys 1967 i 1975 amb Raymond Burr com a protagonista, un actor que ja era molt conegut per una sèrie anterior de moltíssim èxit, que es deia Perry Mason. Doncs bé, dic això perquè el nostre protagonista d'avui és Quincy Jones, justament el músic que va compondre el tema d'Ironside. Un tema potent, brillant, impactant, que et fa sentir que ets a punt de veure alguna cosa bona. Malauradament, Quincy Jones ens ha deixat aquests dies. Va ser el 3 de novembre passat, a l'edat de 91 anys. Les seves arrels musicals eren jazzístiques i en la seva joventut havia tocat a les orquestres de Charlie Parker, Lionel Hampton, Miles Davis, Dizzy Gillespie, Gene Krupa, Thelonious Monk. El cinema hi arriba quan té 28 anys escrivint la música d'una pel·lícula sueca titulada El noi a l'arbre, que sembla que serà un treball esporàdic perquè Quincy Jones no fa res més fins al cap de 3 anys. Res més cinematogràficament parlant, vull dir. Fins que té 31 anys. Aquí sí que podem dir que s'engega la seva carrera. És quan compon la música del film El prestamista, de Sidney Lumet, protagonitzada per Rod Steiger. Tot és fer aquesta partitura i ja no parar. I, a més, en pel·lícules de nivell. Compon la banda sonora de Miratge, d'Edward Mitrick, amb Gregory Peck, La vida val més, de Sidney Pollack, amb Sidney Poitier, Apartament per a tres, la darrera pel·lícula de Cary Grant, A sang freda, de Richard Brooks, basada en el llibre de Truman Capote, i En la calor de la nit, de Norman Jewison, amb Sidney Poitier i Rod Steiger. Aquest és el tema que Quincy Jones va compondre per al film En la calor de la nit, un tema exquisit cantat per Ray Charles. In the heat of the night, seems like a cold sweat creeping across my brow. Yeah, in the heat of night, I'm feeling motherless. Stars with evil eyes stare from the skies, all mean and bright.
In the heat of the night,
in a woman yet before. But just a little light
in the heat of the night.
In the heat of the night, I've got troubles wall to wall. Oh yes, el tema principal del film En la calor de la nit, de Quincy Jones, en la veu de Ray Charles. El tema és extraordinari, ja ho veieu, però és que la pel·lícula també ho és. Va guanyar 5 Òscar. Millor pel·lícula, millor actor, Rod Steiger, millor guió adaptat, millor muntatge i millor so. La banda sonora de Quincy Jones no va estar nominada, però ell ja ho havia estat l'any anterior per la pel·lícula A sang freda, que no va guanyar. Jones va ser molt actiu a la defensa dels drets civils i les llibertats des de molt jove. Va començar col·laborant amb Martin Luther King, va ser fundador de l'Institut de Música Negra Americana, va cooperar en la recaptació de fons per la creació d'una Biblioteca Nacional de Música Africana als Estats Units, va fundar el Festival d'Arts Negres de Chicago i, entre altres coses, va ajudar a fer realitat el projecte We Are the Future, destinat als infants sense recursos. Una altra cosa que va fer Quincy Jones va ser treballar amb una fundació per dignificar la vida dels músics de jazz d'edat avançada i aixecar un institut dedicat a la investigació biomèdica sobre la síndrome de Down. Quincy Jones, d'altra banda, era un home vinculat al Partit Demòcrata, va intervenir en el concert de celebració de la presidència de Bill Clinton i va donar suport uns anys més tard a Hillary Clinton quan va optar a la presidència. L'any 1965, Jones va compondre la banda sonora del color púrpura, de Steven Spielberg, basada en la novel·la d'Alice Walker sobre una nena negra de 14 anys que queda embarassada del seu pare. La nena es diu Silly i aquesta és la cançó de la pel·lícula, Miss Silly's Blues. Silly's Blues, el blues de la senyoreta Silly. La cançó que la jamaicana Tata Vega canta a la pel·lícula de Spielberg, El color púrpura, interpretada per Danny Glover, Whoopi Goldberg i Oprah Winfrey. Per aquesta música, Quincy Jones va estar nominat a l'Oscar, però, com li passava sempre, no va guanyar. En total, va estar nominat 7 vegades al llarg de la seva vida, però no va passar d'aquí. El que sí que va aconseguir va ser l'Oscar humanitari Jean Hersholt, que és el premi honorífic que es lliura a aquells escriptors, actors, directors, productors i músics que han destacat per les seves aportacions humanitàries. Entre els guanyadors hi ha, per exemple, Gregory Peck, Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor, Paul Newman, Jerry Lewis o Harry Belafonte. L'any de Quincy Jones va ser el 1994, quan ell tenia 61 anys. Entre les moltes bandes sonores de Jones hi trobem, per exemple, doncs, Un home per a Ivy, amb Sidney Poitier, Un treball a Itàlia, la versió del 1969, amb Michael Caine i Noel Coward, L'or de Maquina, amb Gregory Peck, Bob, Carol, Ted i Alice, sobre l'intercanvi de parelles, amb Natalie Wood i Elliot Gould, John i Mary, amb Dustin Hoffman i Mia Farrow, El Mac, amb Michael Jackson i Diana Ross. També va fer la música d'Un diamant molt calent, amb Robert Redford, o La fugida, amb Steve McQueen i Ally McGraw. El seu darrer treball l'havia fet aquest mateix 2024 per a la pel·lícula Lola, una producció nord-americana. I pel que fa al terreny personal, Quincy Jones va estar casat 3 vegades i va tenir una relació estable durant 3 anys amb l'actriu Natasha Kinski. Era molt afeccionat a l'astrologia i deia tenir la seguretat de saber que darrere l'assassinat de John Kennedy hi havia el líder de la màfia, Sam Giancana. Bé, de fet, això hi ha molta gent que també ho diu i també ho pensa. L'any 1974 va patir un aneurisme cerebral, el van operar 2 cops, li van dir que no tornaria a tocar la trompeta mai més, i el 3 de novembre passat va morir a la casa on ell vivia, al barri de Bel Air, de Los Angeles. Tenia 91 anys. Nosaltres tancarem aquest cinema a la xarxa, que ha tingut rocases a les vies de so, dient adéu a Quincy Jones, escoltant la cançó que ell va compondre per a la pel·lícula Trucada per al mort, de Sidney Lumet, protagonitzada per James Mason i basada en una novel·la de John le Carré. La cançó la interpreta Astro Gilberto i és una delícia. Gaudiu-la. Fins la setmana vinent, amics.
Continguts en xarxa.
Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat. La teva bellesa. El nostre compromís.
Atenció, amants de les ofertes.
Aquest Black Friday, Sant Cugat Shopping Centre us espera amb les millors ofertes de l'any. Prepareu-vos per gaudir de les rebaixes més espectaculars, des de tecnologia fins a moda, passant per articles per la llar, tot amb descomptes increïbles que no us podeu perdre.
I això no és tot. Del 28 al 30 de novembre tenim premis sorpresa per als nostres clients. Cada tiquet de compra per valor de 30 euros et dona l'oportunitat de guanyar fantàstics regals.
Visita'ns a Sant Cugat Shopping Centre i aprofita aquestes ofertes úniques.
A Sant Cugat Shopping Centre som Black Friday.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Tots sabem que Sant Cugat és una ciutat molt activa i cada dia es fan moltíssimes activitats. No et perdis les que t'interessen. Cugat Media adapta l'agenda a tu perquè gaudeixis de manera fàcil i senzilla les activitats de Sant Cugat. Els filtres de cerca de la nova agenda et permeten trobar ràpidament l'activitat que busques per tipus, cultura, música infantil, esports, per localització, data i preu. Fes la teva cerca des de l'ordinador o el mòbil a www.cugat.cat/agenda i incorpora directament al teu calendari les activitats que no et vols perdre. L'agenda de Cugat Media és la més completa de Sant Cugat i ara també la més útil.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Arriba el moment de parlar de ciència. Avui ho fem de la mà de l'Eva Garrido. Benvinguda, com estàs?
Què tal, Carme?
Avui ens portes un tema que jo crec que pot ser molt interessant. De què es tracta?
És un tema que ens ve des de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès, d'aquí, de l'ETSAP. I per avui us porto una conversa amb el professor Joan Lluís Zamora, perquè juntament amb la Biblioteca del Centre han impulsat el que se'n diu una materioteca, Carme.
I això de què va? De matèria? De... Explica'ns, com a mínim, per posar-nos sobre la pista i entendre...
Doncs clar, el professor Joan Lluís Zamora es va adonar que, de la mateixa manera que els alumnes ja no van a buscar la informació a les biblioteques, entre els llibres, sinó que ara ho tenen tot a cop de clic, ell va pensar... Per què no els meus alumnes poden tenir a la seva disposició també, a cop de clic, una enciclopèdia relacionada amb els materials que es fan servir a la construcció?
Ah, molt bé.
És una enciclopèdia digital de materials.
Molt pràctic, no? Doncs, si et sembla, donem pas a l'entrevista i així aprofundim més en el tema que avui descobrim a l'Espai del Pou.
Continguts en xarxa.
L'àmbit en el qual les noves tecnologies ha fet més incidència ha sigut l'educatiu, de l'escola a l'institut, passant per la formació professional i la universitat. El que abans es consultava anant a la biblioteca a la recerca del llibre adequat, ara es pot saber a cop de clic. D'això se n'ha donat el professor de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès, l'ETSAP, Joan Lluís Zamora i Mestre, perquè juntament amb la Biblioteca del Centre ha impulsat la Materioteca, un projecte que neix amb l'objectiu de posar a disposició de l'alumnat mostres de materials aplicables a l'arquitectura en format de préstec. Què tal, professor Zamora? Com està?
Molt bé, bon dia i encantat de que ens hagueu convidat en aquest programa vostre.
Gràcies a vostè per atendre'ns. Professor Zamora, diu que el seu estudi, la digitalització, no només ha canviat la manera que té l'alumnat de fer consultes, sinó també el perfil i les competències d'aquest mateix alumnat que estudia arquitectura. Ens ho pot explicar millor, sisplau?
Bueno, jo crec que és una percepció que tots anem tenint, però que potser nosaltres la tenim més de la vora, no? Que l'estudiant universitari doncs abans era un accés, no diria que privilegiat, però que diguéssim els fills de metges acabaven sent metges, els fills d'advocats acabaven sent advocats, diríem, i per tant allò que vivies a casa a nivell pràctic, no? Simplement quan arribaves a la universitat t'ho acabava de corroborar a nivell teòric i formatiu. En aquest moment això ja no és tan clar, és a dir, que un pot ser fill d'un mecànic i accedir a ser literat, i a l'inrevés, diguéssim, no? És a dir, que no necessàriament els alumnes que ens arriben a la universitat tenen una prèvia, no sé dir, experiència en aquella àrea. I a nosaltres, en concret, què ens passava en el món dels materials? Pues podia ser que un alumne nostre interessat en l'arquitectura no tingués cap experiència, pues no sé, en ceràmica o en fusta, i que, per tant, fos el primer cop que s'enfrontava. Nosaltres tenim relativament poc temps per formar un estudiant, no? En principi, segons el nou sistema de Bolonya, tenim 4 anys i hem de convertir una persona que potser no ha tingut mai cap experiència en el món de la fusta pràcticament en un bon coneixedor, perquè després prendrà decisions, i aquestes decisions, al llarg de la seva vida professional, tindran impacte social, tindran impacte econòmic i tindran impacte ambiental. I això ens tenia una certa preocupació. Tenim relativament poc temps perquè entengui cada un d'aquests materials amb els quals es construeix l'arquitectura, doncs, quins pros, quins contres, quins impactes, com es transformen, i això no és fàcil de fer en relativament poc temps.
Doncs precisament, professor Zamora, com s'ha dut a terme aquest treball? És a dir, quines fases ha seguit des de la idea primigènia fins que ha sigut una realitat aquesta materioteca?
Bueno, hi ha una preocupació que em sembla que és pròpia dels professors universitaris, quan ja comences a tenir una edat, que aquest neguit per la innovació ens fa, d'entrada, moltes vegades menys tenir el que ja teníem, és a dir, el que hem heretat, aquell coneixement o aquella sabidoria. No? Sembla que el nou necessàriament hagi de matar, hagi de ser un killer de l'antic. I no, precisament el repte és mantenir la saviesa anterior i el coneixement anterior afegint-hi el nou coneixement. Per tant, aquesta relació entre el que és analògic i el que és digital, jo crec que és el gran recepte dels propers anys. És a dir, un cuiner, no?, quan talla, quan ensuma, quan bull, té unes experiències analògiques, diguéssim, de lo que està cuinant, i això també passa a les obres. Les obres tenen soroll, tenen pols, els materials es toquen amb les mans, però en aquest moment aquesta experiència que teníem prèvia de tots els milers d'anys que hem estat construint, no?, des de les piràmides, com aquell que diu, ara pues, ve una avalanxa de coneixement digital, no? Tu ara poses un clic i automàticament tens una quantitat de coneixements, d'experimentacions, d'imatges, de vídeos, d'opinions, de gent i llocs que mai has estat. És a dir, que la transmissió del coneixement ara és molt digital, és a pèl de tecla, no? I això ha de competir amb aquest coneixement analògic, de memòria, no?, sensorial, que era la forma que normalment el cervell humà adquiria, no? I aquest conflicte entre l'analògic i el digital ens preocupava una mica. I també teníem clar que els alumnes ara aprenen d'una manera potser diferent i demanen ser més protagonistes de la seva formació. És a dir, no que tu simplement, com una font, vagis rejant informació i coneixement, sinó que ells el vagin adquirint segons el van necessitant. I després també vam detectar que les biblioteques, que era un dels pilars fonamentals del coneixement, estan canviant, no? Ara les biblioteques públiques ara diuen que són refugi climàtic, els altres diuen que són punt de trobada, que són punt de socialització. Però també ens està passant a les biblioteques universitàries. No solament és un lloc on agafes un llibre i algú vigila que te l'emportis adequadament i es faci un préstec i estigui perfectament regulat, no? Volen ser també centre de recursos. Bueno, doncs ajuntant una mica tot això va sortir aquesta experiència de construir una materioteca, que nosaltres li hem dit bibliomat.
Professor, i expliqui'ns quin és el procés que segueix un material, és a dir, aquest pas a pas, fins que arriba a estar a la base de dades d'aquesta materioteca de l'ETSAP.
Bueno, nosaltres vam començar d'una manera molt modesta i recollint tot allò que ja estava a l'escola. Qualsevol despatx, qualsevol record, sempre hi havia unes mostres d'algun material que ens havia portat un comercial. Pues agafem-les, posem-les juntes, les cataloguem, les censem i fins i tot les entrem en el catàleg general de la biblioteca. Hem hagut d'obrir una nova col·lecció a la biblioteca que es diu Realia. Què vol dir? No són llibres, no són documents, no són vídeos, no són fotos, són objectes reals. Un tros de metall, un tros de fusta, un tros d'un polímer nou, una fosa d'alumini, i aquests objectes, quin seria el nostre interès? Que l'alumne se'ls pugui endur en préstec. Per tant, el préstec ja no és endur-se només un document, sinó que pots endur-te un objecte real. Però, clar, un objecte real no parla, no diu res. està allà inerta, no? Podria estar en una vitrina. No, no, és que volem que se l'enduguin. I llavors, què hem pensat o què hem rumiat? Bueno, doncs com ara tenim ponts entre el món real i el món digital, un d'aquests ponts són els codis QR. Llavors, ja ens comencem a acostumar a anar pel món i si volem saber més d'una cosa que tenim davant dels ulls o davant de les mans, escanegem aquell codi QR i ens comença a parlar de l'autor, de la història, és a dir, ens amplia la informació. El que se'n diu ara la realitat augmentada, i això és infinit. Podríem arribar fins i tot a les ulleres virtuals, perquè ens entenguem. Si establim aquest pont, doncs, podríem anar, diguéssim, facilitar l'aprenentatge. Quin és el nostre interès? Que l'alumne, quan dins l'escola d'arquitectura necessita acreditar, evidenciar que en el seu projecte està utilitzant aquell material i ho vol defensar davant de tercers, un client, una administració pública, un professor, escolta, jo utilitzo aquesta fusta perquè és la que millor em convenç, pugui ensenyar-la i dir, mira, ja em convenç per aquestes evidències que ell té, doncs ell ha pogut accedir a aquesta mostra perquè l'ha pogut buscar a la biblioteca i amb autoprèstec, amb el mateix mòbil, pot simplement agafar-la. Com els triem, aquests materials? Bueno, hem partit d'aquests que ja teníem i ara estem fent una segona ampliació, que és aquests materials els estem apadrinant, els en diem, cada alumne apadrina un material i procura anar recopilant tota la informació que la biblioteca té sobre aquell material. Però, clar, ens quedaríem només amb els de la casa, i ara el que estem fent és convidant materials. Els alumnes surten al carrer, contacten amb empreses, van a exposicions, van a jornades i conviden materials que formen part de la nostra materioteca i amb la col·laboració de la persona externa aporten informació sobre aquell material perquè un cop incorporat a la nostra biblioteca de materials doncs estigui la mateixa categoria que els materials que ja teníem a la casa. Per exemple, doncs demà, bueno, avui hem començat i demà també hi ha una jornada sobre fusta a la nostra escola. Pues ja els he dit, nois, aneu a veure, busqueu un material de fusta nou, mireu qualque cosa i convideu-lo a participar. Per tant, demaneu mostres, captureu informació, us acrediteu i així a poc a poc, a base d'apadrinar els que ja tenim i convidar els nous, doncs anem creant aquesta gran col·lecció de materials que diríem bibliomat.
Per tant, tenir una eina d'aquest tipus a disposició de l'alumnat d'arquitectura són tot avantatges.
Bueno, nosaltres pensem que en té diversos. Primer, que ara l'alumne anirà a buscar aquesta informació quan la necessiti i, evidentment, sabrà que l'ha creat un altre company seu. Per tant, es crea un ambient cooperatiu. És a dir, aquesta informació no ha caigut del seu. Un company teu fa un o dos anys la va crear i la va firmar. I tu, si veus alguna cosa millorable, també ho pots fer. Per tant, també és una base de dades que es pot anar millorant perquè és l'avantatge del món digital. Jo crec que això és interessant. I també intentarem omplir aquest gap de que molts estudiants, quan ens arriben, doncs no tenen experiència sobre els materials. Si els comences a parlar de tipus de fusta, doncs el que em porten 5 o 6 ja no saben quina és la setena o vuitena. Si preguntes d'on venen, no ho saben. I si no saben com es tenyeix o com s'acerra, com s'encola, doncs tot això ho hem d'anar suplint en molt poc temps. Probablement no ho podrem explicar tot, el món ha crescut d'una manera molt ràpida, però sí el que podem fer és endreçar-ho, perquè en el moment en què l'alumne necessiti aquella informació, sàpiga on trobar-la i sàpiga com, diguéssim, fer-la servir. El que en diem és els criteris d'aplicació, que és el gran repte. Les coses totes són bones, probablement, les que es creen en aquest món, però el problema és saber en quin moment és idoni utilitzar-les i per quina situació és idoni aplicar-les.
Mm-hmm. Professor, ja per acabar, ens preguntem des del POU si us heu emmirallat amb alguna altra materioteca ja existent al món per fer aquesta materioteca de l'ETSAP.
Oh, i tant. Esclar, evidentment, quan un se li acudeix alguna cosa en un món de 6.000 i pico milions d'habitants, segur, 6.000 milions, segur que hi ha algú que abans ja ho ha rumiat. Evidentment, en el món vam rastrejar, hi ha unes 30 i pico que són notables, i segurament hi ha altres no tan notables, però 30 i pico de llarga trajectòria. Vam mirar i vam veure que no totes són educatives, algunes es dediquen molt a investigació, a sostenibilitat, tenen un perfil molt específic, algunes estan destinades al món professional, i fins i tot per accedir-hi cal pagar una quota, per tant, diguéssim, són autèntics negocis en aquest sentit, no? I nosaltres volíem de les educatives, i ens vam emmirallar en diverses. I precisament ara ja comencem a tenir unes relacions amb les que s'assemblen més a nosaltres, no? N'hi ha una a l'Escola d'Arquitectura de Sant Sebastià, en tenim una altra a l'Escola d'Arquitectura de Madrid, se n'ha creat una a l'Escola d'Arquitectura també de Cartagena. Vull dir que és una iniciativa en la qual anem coincidint diferents acadèmics, no? Tot i que cadascú amb el seu estil, amb els seus mitjans i amb les seves especificitats, no? Però sí, sí, i ara em fa il·lusió anar a una que m'han dit que està molt bé, a Suècia. Però bueno, la nostra il·lusió seria d'aquí un o dos anys potser fer algunes jornades a l'escola i trobar-nos a tots aquests que ens encisa el món aquest de les matèrioteques, no?
Professor Joan Lluís Zamora i mestre, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del POU i molta sort amb el projecte de la Materioteca.
Perfecte, doncs encantat d'haver tingut l'oportunitat de mantenir aquesta conversa i felicitar-nos en part perquè això hagi nascut a Sant Cugat.
Continguts en xarxa.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Atenció, amants de les ofertes.
Aquest Black Friday, Sant Cugat Shopping Centre us espera amb les millors ofertes de l'any. Prepareu-vos per gaudir de les rebaixes més espectaculars, des de tecnologia fins a moda, passant per articles per la llar, tot amb descomptes increïbles que no us podeu perdre.
I això no és tot. Del 28 al 30 de novembre tenim premis sorpresa per als nostres clients. Cada tiquet de compra per valor de 30 euros et dona l'oportunitat de guanyar fantàstics regals.
Visita'ns a Sant Cugat Shopping Centre i aprofita aquestes ofertes úniques.
A Sant Cugat Shopping Centre som Black Friday.
La música descriu el territori.
La paraula descriu la música.
Música i paraula.
Paraula i territori.
A través dels instruments de cobla,
les nostres veus i la teva ràdio. A Ràdio Sant Cugat, escolta el Coplejant el diumenge a les 10 del matí.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Els sis primers capgrossos de Sant Cugat trepitjaven la ciutat per primera vegada l'octubre de fa 40 anys. Per commemorar l'efemèride, aquest diumenge, el 17 de novembre, en el marc de la festa de tardor, la plaça d'Octavià va acollir una exposició amb sis figures acompanyades dels textos escrits per Joan Tortosa, amb els quals van ser presentades al plenari del 31 d'octubre de 1984. Tenim amb nosaltres, per parlar precisament d'aquesta entitat, la cap de colla, la Julieta Ochoa. Bon dia.
Bon dia.
I la Nela Vallhonrat, vicepresidenta de la colla. Bon dia, Nela.
Bon dia. Vice no, ja és presidenta.
Ah, ja és presidenta.
Una altra vegada.
Això és que t'agrada, per això repeteixes. O és que no falta gent?
És que falta gent.
Bé, sigui com sigui, ja coneixes prou bé l'entitat i saps com gestionar-la, no?
Una miqueta.
Una miqueta. Explica'm-me com han evolucionat els caparrots de Sant Cugat des d'aquell 31 d'octubre del 84 fins avui. Són 40 anys, que es pot dir així de cop i és molt fàcil, però 40 anys són molts anys, i per mantenir una tradició com aquesta, doncs suposo que hi ha hagut alts i baixos, no és fàcil. No, Nela?
Bé, han passat per diferents entitats. Va començar a l'any 84, amb motiu de la festa de la tardor. Van fer una presentació amb un text del Joan Tortosa, molt maco, i a partir d'aquí ho va agafar una mica Profeslo. Llavors, que ja fa anys que va desaparèixer.
Però entremig també hi ha l'Associació de Veïns del Monestir, que també va ser-hi durant una temporada, però que no sortien gaire, vull dir, es quedaven pel barri, no es lluïen, la roba que portava tampoc era molt...
Necessitaven, bueno, un canvi. A partir del 2000, quan ho agafa Profeslo, comencen a fer els primers caparrots de l'any. Que el primer caparrot de l'any va ser el Jordi Franquesa, a l'any 2000. Sempre per votació popular. Després, a l'any 2001, els hi van donar el títol de caparrot de l'any no amb una persona, sinó amb una entitat. L'Esbart Sant Cugat i van decidir fer la Gitana, perquè precisament els hi van donar el guardó aquest amb motiu d'haver recuperat per Sant Cugat el ball de gitanes i ballar-lo per Carnaval. De Profeslo, llavors, el 2002 la Roser Adeba i el 2003 l'Alassant. Aquests són els que va fer Profeslo. Entre el 2003 i 2005 hi ha un impàs que no sabem gaire bé què va passar, i el 2005 ho agafa l'Associació de Veïns del Barri del Monestir, que tornen a reprendre el caparrot de l'any, que el primer va ser el Rogeli Padró. El 2006 no hi ha caparrot de l'any, va haver algun problema amb l'associació, amb el president, que era qui se n'ocupava, no sabem ben bé, i el 2007 es torna a reprendre amb el Joan Llames. Després, el 2008, el Josep Grau Garriga, i el 2009, el Pere Arroyo.
I aquests quatre estan fets per l'Eduard Fauquer.
Per l'Eduard Fauquer, sí.
Vosaltres entreu a formar part de l'entitat a partir de quin moment?
Aviam, jo començo poc abans que la Nela. Va ser, per casualitat, pels nens. És a dir, els capgrossos estaven a la plaça Sant Francesc, i com també teníem com a amiga a la nostra estimada Pilar Jefael, entre ella i jo, com coneixia la Sònia, doncs ens vam ficar, però pels nens. Els nens són els que es van posar primer els capgrossos.
Sí, de fet, els nens són els que porten sempre els capgrossos, perquè pesen menys i són molt més manejables i portables per un nen. Els altres són bastant més grans, la majoria, i pesen molt més.
Això vam començar nosaltres, doncs, a finals del 2019. Del 2009.
2009, sí, 2009. Fins ara.
Sí. De fet, l'entitat, la constitució de l'entitat, crec que és del novembre del 2009. Llavors suposo que devíeu començar assajos, i la presentació oficial va ser a la Festa Major del 2010, que van presentar vestits nous, i hi ha un ball propi, encara que la música no era pròpia, i és, jo crec que era l'únic que vau ballar.
Sí, sí.
I en tot aquest temps, en quin moment considereu que l'entitat ja comença allò a tenir la seva pròpia entitat, valgui la redundància, i comença a mantenir-se, no? A tenir una vida ja més consolidada.
Jo crec que primera de les primeres músiques que ens va fer el marit de la Pilar Jefaela, el Xavier Gonzalvo, ens va fer tres músiques només per caparrots, i tenim tres balls propis d'ells. I a partir d'aquí jo penso que vam començar també a fer més sortides i a poder fer una mica més com, per dir-ho així, d'espectacle. No només fent cercaviles, sinó amb, que la gent doncs, s'aturi per veure't.
Clar, i a més, al començar a pertànyer al que és la cultura popular de Sant Cugat, que abans no sortien com a tal a les festes majors. I arrel d'això, doncs, hem sigut una entitat més.
Clar, perquè és a partir d'aquell moment, no?, quan noteu que l'entitat comença a créixer, no només amb, sí, amb volum de gent, que no sé si era el cas, però sí a nivell de presència.
Sí, perquè, a més, comencem també a participar amb altres entitats. No sé, amb Diables, per exemple, amb l'Encabronada, que ens van fer unes capes maquíssimes pels caparrots. Tenim 6 capes precioses. I, no sé, i cada entitat d'aquí, sempre que fan alguna cosa, doncs sempre ens han convidat a participar-hi.
Abans la Nela explicava capgrossos, que són més... qui els ha de portar o per què. Quina diferència hi ha entre els capgrossos i els caparrots?
Els caparrots són personatges reals. Mm-hmm. Són persones que, malauradament, alguns ja no hi són amb nosaltres, com és el Joan Llames,
el
Joan Franquesa, el Jordi Garriga Franquesa, tampoc. El Grau Garriga... però aquests són personatges reals. En canvi, els capgrossos són...
personatges
ficticis, com els que tenim que la gent coneix, la gent més gran, òbviament, com és el Gepetto o el Groucho Marx. Vull dir que són de sèrie, és a dir, que quan hem fet alguna sortida ens hem trobat que hi havia un altre Gepetto com el nostre.
Sí, tot i que hi ha dos capgrossos o caparrots, com la Gitana, que és caparrot de l'any, i no és realment una persona real, sinó que representa l'entitat, el Ball de Gitanes. I després tenim l'avi, que se li va fer com a parella a la Gitana i que també representa doncs, un col·lectiu d'aquí a Sant Cugat que ja ha pràcticament desaparegut, que són els pagesos de Sant Cugat. I llavors està així com una mica entremig, que no és ben bé un capgross, perquè no és un nino, per dir-ho així, però, en canvi, es pot considerar com un caparrot.
Mm-hmm. I l'estructura, a l'hora de portar-lo, hi ha diferències entre uns i altres? Tu abans comentaves que eren més lleugers.
Sí, els capgrossos. Moltíssima diferència. Sí, els capgrossos són més petits.
Sí, són més petits, són més lleugers, perquè, a més, estan fets de cartró. Mm-hmm. En canvi, els últims caparrots estan fets amb fibra de vidre. I l'últim, que és el de l'Eva Tataret, amb resina ecològica. I tot això, doncs, pesa. L'Eva, no sé si pesa...
6,5 quilos pesa l'Eva.
6,5 quilos.
I el que pesa menys són 3,2 quilos, 3,6 quilos, que són els capgrossos aquests petitons.
I qui pot portar un caparrot o un capgross?
Depèn de l'envergadura que tinguis, perquè ara, per exemple, tenim nens que tenen 12 o 13 anys, que són més alts que jo, i agafen ja caparrots grans. També tenim l'avantatge que fa un parell o 3 d'anys, o 4, ens van posar arnesos als caparrots. Llavors, com que te'ls lligues, pots saltar molt més, pots córrer més, pots fer més coses.
I sense el perill de que quan saludis no caiguin a terra, com ens havia passat alguna vegada.
I a l'hora de participar en una actuació, en una trobada, com es decideix la gent que porta els caparrots o els capgrossos?
Aviam.
O sigui, teniu un equip que està, diríem, entrenat o preparat per fer-ho? Sí. O són voluntaris de la pròpia entitat i els aneu rotant? Com funciona?
Tant de bo poguéssim rotar.
No hi ha possible rotació.
No n'hi ha. Que va, tant de bo. El que de vegades tenim és voluntaris i voluntàries que quan volem que surtin tots els capgrossos i caparrots venen a donar-nos un cop de mà.
Sobretot per festa major, perquè actualment tenim 10 caparrots i 7 capgrossos i treure'ls tots és una mica com difícil.
Bueno, perquè fet, no són prou l'entitat. Jo crec que tots no els hem pogut treure mai. Però almenys per festa major treure els caparrots, que són realment els importants per festa major, sí que s'ha pogut treure.
Ara mateix, si haguéssim de fer doncs, un estat de salut de l'entitat, en quin moment diríeu que esteu?
Home, estem en bona salut, però podríem estar millor.
creixent una mica.
Exacte,
de mica
en
mica.
És a dir, poc a poc van entrant gent nova a contagotes, però mira, ja el passat diumenge va ser una nena que jo conec de l'escola, que s'ha animat, i que a partir de divendres de la setmana que vinent, que és quan... Ah, no ho saps, veus?
No, sorpresa.
Novetat.
Sorpresa. Notícia. Sí, novetat.
Acaba de sortir, veus? La notícia.
Sí, sí. La primícia,
sí,
del,
sí,
dia.
Sí, sí. Doncs és una nena que ja està vinculada amb la cultura popular, està a l'Esbart i li agrada. I aleshores, a partir de divendres de la setmana vinent, perquè segem cada dos divendres, doncs ja l'hem convidada que vingui a la Casa de Cultura a 6:45 a començar a conèixer els balls.
Assageu a la Casa de Cultura?
Sí, sí. El primer i el tercer divendres de cada mes. De 6:45 a 7:45.
I és allà també on teniu dipositats els caparrots?
Sí, els, sí, tenim tot just quan entres a la Casa de Cultura, a mà dreta, darrere de les conserges. Allà estan ben exposats. No hi caben tots, però... Bueno, anem rotant també els caps.
I com es conserven? Perquè necessiten algun tipus de tractament,
no,
o...?
El principal perill són els cops. Però si estan allà a les estanteries, doncs cap problema. Quan sortim, llavors sí que has de vigilar. Sobretot els que són de cartró. A vegades no te n'adones i et dones un cop amb un altre company que el porta i el tens al costat. I hem de vigilar amb això i, de fet, ho fem. Però, bàsicament, no hi ha gaires
problemes per arreglar. I per sort tenim una noia, aquesta noia, la Cristina, que és la que ens va fer els darrers caparrons de l'any, la Cristina Martínez, que té el seu taller a la Floresta. I quan hem necessitat fer reparacions, els darrers, que van ser unes reparacions prou greus,
grosses,
pel que va passar... Suposo que ja se'n recordeu que a l'estiu bueno, a la festa major del 2023, que va haver-hi un grup de canalla que va decidir passar-s'ho bé i ens van agafar els caps per la... Va ser un vespre i...
Una bretolada.
Sí. Exacte, i ens els van deixar bastant fets malbé.
Mm-hmm. Us anava a preguntar precisament per al procés, és a dir, sí, quan teniu decidit que hi ha un nou caparrot, quin és el procés i qui s'encarrega, sí, de crear aquest caparrot?
Els dos últims l'ha fet el que deia la Juli, la Cristina Martínez, i el primer de tot és una sessió fotogràfica amb la persona que li fan el cap. Doncs fotos com una fitxa policial, mirant endavant, de perfil, de mig perfil. A partir d'aquí, la Cristina ens fa una escultura d'argila i se li ensenya, sobretot en el personatge que se li fa el caparrot, aviam si s'hi sent
identificat.
Sí. I que ho consulti sobretot a la família, perquè a vegades tu mateix no ets conscient de com et veuen els altres. Un cop has fet això, fa un motlle de guix, i a partir del motlle de guix, llavors ja, doncs, es va posant, doncs, el fibra de vidre, o cartró, el material que estigui fet. I finalment pintar-lo, retocat, també sempre en contacte amb la persona que li fan el cap.
I com decidir qui és el caparrot o caparrota?
Exacte, perquè abans parlava la Nela de votació popular.
Exacte, és una votació popular, però nosaltres, com a entitat... ens reunim i parlem de quines persones han fet alguna cosa important per la nostra ciutat. Primordialment, una persona que estigui encara amb nosaltres, que estigui viva, diguem-lo així de clar, perquè quan presentis el cap puguis presentar-lo amb la seva persona, que és tan maco, com quan vam presentar el darrer, que va ser la Iva Tataret, com a contacontes. Aleshores, vam estar pensant qui podria ser els candidats, candidates, i vam fer una votació popular.
Es fa cada any, no?
No, ara no, fa... No. Doncs mira,
l'últim és el 2019, fa 5 anys. Bueno, passat la pandèmia per entremig, també.
Sí, primer de tot perquè fins que no es faci l'entitat una miqueta més gran en volum de portadors i portadores, no podem pensar en tenir més caps, perquè... per tenir-los guardats
en
una vitrina, doncs és una tonteria. I quan això passi, doncs el següent pas és parlar amb l'Ajuntament, perquè és el que paga.
i fer unes bones bases, que quedi tot ben clar de qui pot ser caparrot, de qui no pot ser-ho, com es fan les votacions, amb quin sistema, per tenir-ho tot més, molt, molt, molt més clar que no pas fins ara, i que no hi hagi malentesos ni res de tot això.
Si haguéssiu de fer una petició, quina seria la vostra petició? O quina és la necessitat que teniu?
Jo crec que ampliar una mica més la colla, eh?
Sí.
Perquè a vegades anem justos de gent quan hem de demanar a altres entitats si ens poden venir algú, perquè hi ha nens que venen a la nostra entitat, però que potser estan a dues o tres entitats més de cultura popular, i llavors, quan, per exemple, arriba Festa Major, han de decidir a quina entitat han d'estar.
Clar, perquè tenim un parell que són bastoners, i hi ha un que és medi, bastoner i ballador de medi. Aleshores, jo crec que primordialment seria una crida que vingués més gent.
Ara mateix quan sou?
Quan som?
Ara som uns 12-14, fixos, sí.
Però fixos, jo, per exemple, sí. Jo vaig exclusivament de Camp de Colla, a no ser que sigui estrictament necessari, jo ja no em poso un cap per problemes de salut.
I què implica entrar a formar part de la colla?
No implica gaire, és a dir, primer de tot, assagem
2 hores al mes.
Exacte.
Tampoc és tan esforç.
Dos cops al mes. I ja està, per anar repassant els balls. És clar que quan arriba Festa Major, doncs, implica invertir més hores d'assaig, perquè tot ha quedat molt bé.
Però hi ha alguna sortida, està, també.
I hi ha alguna que altra sortida, però aquestes sortides són lúdico-festives, vull dir, ens ho passem bé. El diumenge passat, no l'altre, vam estar a Caldes de Malavella i ens ho vam passar molt bé.
Quantes sortides acostumeu a fer l'any?
3, 4...
No tenim
4,
un número fix, però
no,
sí.
Sí, no? 4
o 5. Ara, per exemple, no són sortides a fora de la ciutat, però ara de cara a Nadal, pràcticament cada setmana en tenim una. Diumenge que ve tenim la trobada de Trabucaires, després tenim la sortida de la Cursa del Gall, el dia 2 de gener a la inauguració de les casetes de la Fira de Reis, també juntament amb bastoners també farem una mica de cercavila i animació, i bàsicament això.
Res, doncs esperem que el vostre desig com a entitat es pugui fer realitat, que la gent s'animi, que entrin a formar part d'aquesta colla dels capgrossos de Sant Cugat.
Caparrots.
Caparrots de Sant Cugat. És que al final sí, sí. Queda clar que ens emboliquem, amb els caparrots, els capgrossos...
Sí, sí.
Però vaja, que s'ho poden passar molt bé i poden participar de la colla i de les activitats que també doncs, participeu vosaltres. A la Juliet i a la Nela li agraïm moltíssim la visita.
Moltes gràcies.
I que sigui per molts anys.
Sí, sí, anem fent. Nosaltres ens anem fent grans, però bueno, sí. Poc a poc.
Per això necessitem una mica
de relleu.
Una mica de relleu,
jove.
Sí, sí. Clar que sí. Doncs moltíssimes gràcies a les dues i gràcies també als oients per acompanyar-nos. Serà fins demà. Arribarem quan passin 3 minuts de les 10 del matí. Fins aleshores, acabeu de passar un molt bon dia.
Faves comptades, no ens mengem el món. Te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat. Ràdio Sant Cugat.